TNT comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Javi Miguel.
Tinc la sensació que Xavi li té fe. Has tossit? Sí, perquè la paraula fe no m'agrada.
I també amb el nostre Bernabéu, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
A la TNT, tercer temps.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 0-1 al camp del Mallorca en un partit que no passarà a la història i que ha decidit, no cal dir-ho, Robert Lewandowski amb un gran gol. El Barça petit però ha guanyat. Què és el que t'ha agradat, Ricard?
Que Lewandowski i Ter Stegen marquin diferències. Crec que ja em va agradar el dia de Noeta, crec que va ser la mateixa elecció, i crec que el partit en alguns termes s'assemblen. Aquell dia jo crec que el partit era més exigent futbolísticament i probablement el Barça va estar amb un nivell de tensió més alt i no va ser tant el monòleg d'avui que Aguirre li ha concedit al Barça. Però el resultat és el mateix. Lewandowski s'ha inventat un gol gairebé del no-res, una genialitat del polonès per marcar les diferències, i Ter Stegen ha intervingut quan el Mallorca ha picat la porta del gol, sobretot en la rematada de Jaume Costa a la primera part. Mentre el Barça domini les àrees, doncs els resultats acompanyaran, tot i que, clar, una cosa és el Mallorca i un altre capítols futbolístics de més alt nivell, sobretot des del punt de vista europeu. Tenir jugadors amb aquest nivell d'autoritat a les zones més transcendents del camp asseguren punts i dona tranquil·litat i fa que el Barça avui pugui sumar 3 punts, oblidar el partit i centrar-se en esdeveniments futurs. Un davanter com Lewandowski i un porter com Ter Stegen en el moment de forma que ara mateix tenen, no cal oblidar que Lewandowski és el màxim golejador del Barça, que ha fet 12 gols en 9 partits, si no em corregiu, 12 gols en 9 partits, i Ter Stegen, que avui ha batut el rècord d'imbatibilitat com a porter del Barça, bé, de la seva,
la Lliga.
De la seva trajectòria a la Lliga, imbatibilitat de la seva trajectòria a la Lliga,
sí.
És un rècord personal,
sí.
No és un rècord col·lectiu, és un rècord personal. Parla molt bé del moment que viuen tots dos.
Sobre què tens dubtes?
Mira, no tinc dubtes que el millor del partit és el resultat. O sigui, crec que és el partit més fluix del Barça aquesta temporada, amb diferència. Crec que el partit que s'ha jugat és el que volia Javier Aguirre i no el que volia Xavi Hernández. Hi ha molts factors que condicionen probablement i matisen aquesta avaluació, per exemple, doncs les baixes que ha tingut el Barça, la prova de Balde com a lateral dret, un escenari tàctic que obligava a estar molt brillant en el desequilibri, en els espais reduïts, en la precisió, i aquests partits a vegades s'encallen. A la història del Barça n'hi ha molts, d'equips millors i pitjors que s'han encallat en escenaris com aquest, però és evident que el partit d'avui no suma. Jo crec que el Barça, l'únic lloc on ha estat millor és a les àrees. La resta és el que ha volgut el Mallorca, que el Barça tingués la pilota però no fes mal i el Mallorca de tant en tant esgarrapar. També arriba en un moment de temporada molt concret, que és després de l'aturada de seleccions i prèvia al mes d'octubre duríssim. Per tant, el més important avui era no equivocar-te, no fallar, que no et penalitzés el marcador, el resultat, i el Barça ho ha aconseguit. Pendent del que faci el Madrid, se situa líder i esperant la visita a Milà, on el Barça evidentment haurà de fer una millora important, tot i que el partit d'avui, insisteixo, que és molt específic i tampoc no podem treure conclusions generals, sinó les d'un escenari que sabíem que seria aquest i que el Barça no ha pogut revertir-lo.
Hi ha alguna cosa que no entenguis?
Sí, que el Barça concedeixi 5 corners a un especialista com el Mallorca. Un dels perills del partit era justament aquest, que el Mallorca és un equip que viu amagat al darrere, a la cova, per intentar de tant en tant esgarrapar, i com deia el Xavi Campos i el Bernat Coll, el seu poder aeri és un dels elements importants. La pilota aturada és una assignatura que dominen, i jo crec que el Barça ha temptat massa la sort concedint 5 corners. Són detalls que avui importaven i que s'havien d'evitar. És veritat que el Barça els ha defensat bé, excepte aquella acció a la primera part de laboratori on Dembélé es menja un bloqueig. La resta, Piqué ha dominat bé l'àrea petita, tornant a ser l'home lliure a l'àrea petita, però clar, un equip que exposa tan poc ofensivament, concedir-li 5 corners jo crec que és massa. I a vegades aquests petits detalls penalitzen, i més en partits com el d'avui, que són justament el que espera el rival, tenir doncs oportunitats en allò que domina, i el que hauria de restar el Barça que és concedir opcions en allò on el rival pot ser superior, en aquells petits terrenys on el rival pot ser superior.
La concessió excessiva de corners avui al Barça ha cedit 5 contra un equip especialista en aquest aspecte com el Mallorca. La victòria, els 3 punts en el possiblement pitjor partit del que va de temporada i les diferències que marquen i els partits que guanyen Lewandowski i Ter Stegen. Són les conclusions del partit del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Mallorca 0, Barça 1. Ara escoltarem Xavi i connectarem amb el nostre Bernabéu.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
El nostre Bernabéu.
Bona nit, David.
Bona nit, Ricard.
Ha canviat ben poca cosa, eh? Passem plana, tres punts i a oblidar el que ha passat.
Ma, jo crec que jo, si fos Aguirre, me n'aniria satisfet a dormir avui. Trist pel resultat, perquè el meu equip no ha guanyat, però crec que Aguirre té clar aquestes hores que ha dut el partit allà on ell el volia.
I tant.
És a dir, tenir-lo viu en el tram final contra un equip que era molt superior.
I l'ha tinguda al final, no?
L'ha tinguda. I ara estaríem parlant d'allò que tantes vegades hem parlat, que al final, si jugues amb foc, doncs t'acabes cremant i estaríem lamentant la pèrdua de 2 punts, no? El primer objectiu és evident, s'havia de guanyar, perquè les dues jornades del Clàssic no es podia permetre el luxe de perdre, no es pot permetre el luxe de perdre punts, i com a mínim ha d'arribar si el Madrid no punxa a 2 al Bernabéu, però aviam, jo entenc que és un partit entre guerres, entenc, ja tenim molta experiència amb això i sabem què passa en els partits després d'aturar les seleccions, ho sabem perfectament, hi ha hagut desgast de viatges, tens baixes importants, està clar que el virus t'ha atacat molt l'última línia, tot això ho sabem. Però a mi em sorprèn, per exemple, l'actitud de l'equip a la segona part. O sigui, tu pots tenir una primera part en què, d'acord, avances amb un gol de Lewandowski, però futbolísticament te'n vas al vestidor amb la sensació de que el rival està més fresc, que ha defensat bé, que t'ha tapat espais, que tu no has trobat la manera d'equilibrar el teu joc, perfecte.
Però tens la sensació que a la segona part l'equip ha estat massa conservador?
Sí, jo crec que un equip que vol ser campió, Ricard, a la segona part, amb un 0-1, fora de casa, sabent ser superior, ha de tenir més ambició. L'altra cosa és que després doncs, tinguis opcions i no les acabis. Però és que crec que estem davant del partit de producció ofensiva pitjor
i tant
que ha tingut l'equip amb Xavi aquesta temporada.
I tant. Sí, sí.
Aleshores, clar, a mi això sí que em molesta.
Sí, la sensació és que ha prioritzat més no entrar en un partit accelerat com i aprofitar el gol que no anar a buscar el segon, i això era perillós també.
Sí, no, perillosíssim. I el que tu deies, les ha tingut. Jo crec que el Barça, és que ni tan sols... I veus l'equip una mica fins i tot desendollat, no? Perquè fins i tot ni tan sols avui l'equip ha notat l'entrada de Pedri.
No.
És veritat que ha tingut alguna coerció amb Gavi, no? Hem connectat alguna vegada, en aquell toc d'esperó que ha deixat Pedri dins l'àrea passada a Gavi, però no s'ha vist especialment un Pedri amb fam i amb ganes de dir això. Vaig a canviar una mica el to del partit, no? Perquè el curs del marcador era correcte, el Barça tenia els 3 punts a la mà, però el to del partit, sincerament, no ens deixa res. Entenc que el nivell motivacional dimarts serà diferent i que el Barça, i que segurament l'11 també serà diferent, i que el Barça donarà un altre nivell, no? Perquè és evident que amb el nivell que s'ha donat avui a la Champions ho tens complicat.
Dels que tenien avui un deute pendent, jugadors com Piqué, Alba, Ansu, què t'han semblat?
A mi em preocupa l'estat d'Ansu, sincerament. Jo crec que aquest partit va estar en fluix. Sí, és a dir, aviam, Ansu ha participat en l'únic gol del partit, ja ho han comentat al descans, és un nano que entén molt bé el joc, que sap jugar, és capaç d'entrar, per exemple, el dia de la Reial a Noeta com a quart migcampista, pràcticament, i fotre-li un lío a la Reial per dins i de cantar la balança. Però, clar, amb aquest nivell de velocitat i d'1 contra 1 pràcticament inexistent al partit d'avui, tu no pots ser un jugador diferencial. Aleshores, en aquests moments, no ho és. No ho tens, no ho ets. D'aquí 2-3 mesos, 4, la temporada vinent, no ho sé. Igual sí, però ara mateix està lluny de ser el jugador diferencial que era. I, per tant, estem parlant d'un altre Ansu. Si això es manté el temps, estem parlant d'un altre Ansu. Mm-hmm. Les notícies que ens arriben és que el club, des de dins, veu proper que Ansu realment es restableixi i que torni a ser un jugador explosiu.
Però les sensacions no diuen això.
No, perquè és que fixa-t'hi, Ricard, que pràcticament cada vegada que ha tingut l'opció d'encarar 1 contra 1, és veritat que a vegades ha tingut un 2 contra 1 i s'ha vist en inferioritat i ha preferit jugar cap endarrere, però quan ha tingut un 1 contra 1 clar, no ho ha fet amagat, amb encara, i de seguida trepitjat i ha tocat cap endarrere. Cada vegada, des de que va començar la temporada. I sí, no sí. Veig un avenç significatiu amb això. No,
com has vist Piqué?
Piqué, home, tampoc ha estat un futbolista molt exigit, tot i el cert perill que ha portat a la porteria al Mallorca. Jo continuo pensant que dividint és el millor central que tens.
Sí,
no tinc cap mena de dubte. I crec que és competitiu i que té autoestima, ho hem dit moltes vegades. Físicament, bueno, m'ha semblat que està bé, per descomptat, bastant millor que com va acabar la temporada passada, que estava lesionat. Ara hem de veure doncs, si Xavi realment el tria dos partits importants que vindran de seguida, no? Sí, sí. O els dos de l'Inter o el Bernabéu, que són partits que Piqué el posen moltíssim i que sol treure amb nota. No hem d'amagar la capacitat competitiva de Piqué. Però crec que continua... Jo crec que en els grans partits de moment Piqué ara queda relegat a la tercera plaça. Continua sent, era el cinquè central i serà el tercer central, no? I pel que fa als laterals, si vols, acabo, sí, molt ràpidament. Sí. Aviam, jo continuo pensant el que té de la mitja part, que té al cap trobar alguna carta que li permeti combatre la velocitat de Vinícius en el Clàssic, que creu que aquesta carta, si no recupera Koundé a temps davant la baixada d'Araujo, pot ser Balde, però quan han jugat els dos a cama canviada, que hem vist Alba uns minuts a la segona part, doncs potser Alba, com que té més ànima de davanter, no? S'atreveix més al xut que Balde, més tímid en aquest sentit, però no els he vist bé en el joc col·lectiu, en aquest perfil no els he vist bé. Però vaja, un partit que tampoc
hem de treure gaire conclusions.
Exactament, sí.
Bé, doncs ara en parlarem amb el Javier Miguel també del que pot passar dimarts i de com enfoca el Xavi aquest partit, de qui poden ser els protagonistes. El David, el millor?
Doncs li donaria pares iguals tant a Lewandowski com a Ter Stegen, que per mi han estat els dos futbolistes decisius del Barça, però com que jo crec que el gol és una autèntica barbaritat,
però et quedes amb el Robert.
Sí, sí.
Doncs una gràcies, David, fins dimarts.
Vinga, fins dimarts.
La transmissió d'en Torquemada.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Som a l'espera aquí a la sala de premsa de Somoix de l'arribada de Xavi Hernández aquí al túnel de vestidors. Entenc que no hem vist cap entrevista a les televisions, tot en ordre, tot tranquil.
Si vols, Ricard, tenim uns 40 segons de Balde a Barça TV,
doncs posa'ls,
que li pregunten aquest nou rol de lateral dret, a veure com l'ha viscut.
La primera vez que juego ahí de lateral derecho, pero bueno, al final somos jugadores de fútbol, tenemos que estar preparados para cualquier situación y donde me pida el míster, ahí voy a jugar.
No sé si la sensació una mica és que l'equip necessita tornar a arrencar després d'aquesta aturada pels partits de seleccions.
Sí, siempre cuesta el volver de la selección porque solo hemos entrenado dos días, venimos de otra dinámica, pero nada, yo creo que si seguimos así, pues vamos a conseguir grandes cosas.
Ja estàs l'última, Alejandro. Un altre partit que tornes a ser titular, continues consolidant-te, tu sempre parles d'aquest treball, d'aquest dia a dia, satisfet de tota manera perquè després d'aquesta aturada continues també sent important pel míster.
Sí, sí, la verdad que muy contento por seguir siendo titular, por las oportunidades que estoy teniendo y nada, voy a seguir trabajando para seguir teniendo oportunidades.
Primer partit que juga al lateral dret, explicat.
De la seva vida, sí. Doncs mira, arriba l'entrenador que l'ha triat per aquesta posició.
Tothom, comencem a rodar premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Primera pregunta, Ricard, com vulgui seguir.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Un partit amb un context molt específic, tant tàctic com d'on ve l'equip, de l'aturada de seleccions. Però et volia demanar, després del 0-1 de Lewandowski, i entenent que el Mallorca no exposava i que tenia paciència d'esperar el seu moment, Pot ser que l'equip hagi prioritzat més que el partit no es trenqués i no hi hagués pèrdues, que no s'atenés una mica el partit del control que volies gairebé per davant de la profunditat o del risc en el pas endavant final?
Sí, avui hem estat molt bé amb la paciència, amb la calma. També el Mallorca, doncs, estava tancat al darrere, a pesar del 0-1, no? Sempre és difícil atacar un sistema de 5-4-1, hi ha pocs espais, has de ser molt pulcre, com parlem sempre, no? De jugar al primer toc o entrar en tercer i quart home, atacar espais. Bé, ens ha costat. La primera part crec que hem estat bé, de ritme, de circulació. A la segona hem baixat. Jo crec que a la segona potser hem jugat el partit que volia el Mallorca, i això és el que no hem de permetre, no? Hem d'anar pel segon gol, hem de ser potser més ambiciosos en aquell moment, però bé, costa després de selecció, costa la fatiga de molts jugadors que no han estat en totes aquestes dues setmanes. És un camp difícil, ells defensen molt bé, estan molt ben ordenats i tenen molt clar, juguen amb Muriqui, juguen directe, pilota aturada, segones pilotes, arriben i s'entren, i sempre és complicat, no? I hem tingut aquella ocasió, doncs, del Kang In Lee, prèvia una del Robert també per fer el 0-2, i és un partit, doncs, on no fas el 0-2 se't pot complicar, però bé, són camps difícils, es compliquen, és un rival que competeix molt bé, és molt important la victòria avui.
Marta.
Hola, Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon, en directe al Barça, jugar a RAC1. Tenint en compte que el partit en alguns trams estava sent espès, et veiem un xic frustrat a l'àrea tècnica, diries que la victòria d'avui s'explica gràcies a la qualitat de Lewandowski i de Ter Stegen?
Home, seria un resum molt, molt pobre, no? Jo crec que hem estat bé en defensa, hem estat bé en molts moments en circulació de pilota, buscant d'un cantó a l'altre, atacant espais que després no els hem trobat, no? En falta el passe, el timing, però bé, hem estat en mobilitat, sobretot la primera part per mi ha sigut bona. La segona potser ens ha faltat una mica més de ritme, no? De circulació més alta. Ells també proposaven un partit molt lent i ens ha costat, però bé, i evidentment hi ha jugadors que marquen diferències. El Marc està en un moment estel·lar i el Robert també. Doncs sí, també han marcat la diferència, però no em quedaria amb això, em quedaria que l'equip competeix molt bé, que no concedim pràcticament dos ocasions de gol, tres potser, i tenim un porter, tenim un delanter, doncs, que marquen diferències, però bé, no encaixem gol una altra vegada, crec que portem un gol encaixat en aquests partits de Lliga, doncs és important per nosaltres defensar bé també.
Hola, Xavi. Bona nit.
Bona nit.
Adrià Albets, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Hoy tenías varias opciones para cubrir las bajas en el lateral derecho. Has elegido cambiar de banda a Alejandro Valde. Quería saber si has quedado satisfecho con el resultado, por qué has elegido esta opción y si es una opción que te planteas para los próximos partidos en los que tendrás más o menos el mismo problema, o prefieres a un jugador que ya esté acostumbrado a esa posición como es Sergi Roberto.
Bueno, al final hemos optado por la más natural, ¿no? Quizá la más lógica, un futbolista que ya conoce la posición, a pierna cambiada, y era la más factible. Sergi viene de unas molestias también, no ha entrenado al 100% toda la semana y hemos preferido, pues, que Valde ocupara esa posición, ¿no? Al final ha salido Sergi, que ha estado bien, Valde. Al final era un partido muy posicional, donde prácticamente no podías doblar porque la defensa de 5 no te lo permite. Ha estado bien en circulación de balón, bien ganando duelos, bien a la espalda. Bueno, la línea defensiva creo que ha estado a un gran nivel. Jordi Alba ha estado muy bien, Piqué ha estado muy bien, Andreas también en las vigilancias. Hemos estado bien en la defensa del área también. Bien, en líneas generales hemos concedido quizá dos ocasiones, pues creo que hemos estado bien.
Elena.
Hola. Hola, Xavi. Elena Condis, en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ha sido Piqué titular, destacabas que había estado muy bien, no sé si tenía unas molestias en el gemelo en el tramo final del partido. Después de ver que rindió un buen nivel, ¿puede ser titular en el campo del Inter de Milán, teniendo en cuenta que Checo también es un delantero alto que va bien en balón aéreo como Muriqui?
Sí, todos pueden ser titulares. Tenemos una plantilla de garantías, tenemos una plantilla muy amplia y vamos a hacer rotaciones. Está claro, ya les he dicho por activa y por pasiva a los futbolistas que jugando cada tres días es muy difícil competir tres y tres y tres y otra vez tres. Cada tres días es complicado. Entonces todos van a ser importantes, todos van a tener minutos y la gente tiene que estar preparada. Oye, Piqué ha estado a un nivel excelente, Jordi Alba también, Andreas también. La línea defensiva creo que ha estado excepcional, así que es importante para nosotros que todo el mundo esté preparado.
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche. Hay quien dice que en estos partidos y en estos campos se ganan las ligas. En partidos como este, que te puede llevar tres o solo un punto. Y en partidos como este, sin hacer ese análisis simplista que decías tú antes, porque en la victoria es de todo el equipo, se nota que Lewandowski es oro puro, que marca tremendamente las diferencias.
Sí, ha marcado otra vez las diferencias, pero también la línea defensiva, también en circulación de balón. Quizás se ve menos, ¿no? Se ve más la parada de Ter Stegen, que es un paradón, o el gol de Robert, que es un golazo, pero también hay otros aspectos y facetas del juego que son claves para nosotros, ¿no? Entonces, todo el mundo ha sumado, todo el mundo ha estado bien, partido correcto, sin brillar, pero nos llevamos tres puntos importantísimos. Va a ser difícil ganar en este estadio, estoy convencido, muy difícil.
Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches, Raúl Fuentes, de Radio Marca. Hace 11 meses llegaste al banquillo del Barça y desde el día que aterrizas no has perdido a domicilio en partido de Liga. Son ya 18 partidos. No sé qué te dice el dato y si hay un porqué. Es decir, ¿por qué sois muy solventes fuera de casa jugando en Liga? Gracias.
Bueno, es una... Los récords, si no, yo creo que si no van acompañados de éxitos en títulos, sirven de poco, ¿no? Es una anécdota para nosotros. Significa que hay un trabajo detrás, que estamos en el buen camino y que hay que seguir compitiendo de esta manera, especialmente fuera de casa, pero también en casa, ¿no? Así que, sin más, si se traducen en títulos, los récords son mucho mejor, saben mejor, pero de momento no hay, como no hay títulos, pues el récord es anecdótico.
Laura.
Hola, Xavi, bona nit.
Laura
Brugués, de TV3, en directe pel Gol a Gol. El Lewandowski ja porta una sèrie de gols seguits marcant a la Lliga. Arriba un punt que l'entrenador pensa que per molt complicat que es posi el partit, per molt que es tanqui el rival, torna el Barça a tenir un jugador capaç de desequilibrar el partit, de marcar el gol de la victòria, perquè alguna pilota sempre li acabarà arribant?
Sí, clar, és un jugador amb garanties, però ho penso de molts jugadors, eh? De tots els que posem d'inici penso que poden marcar la diferència, però evidentment Lewandowski és un golejador, és un jugador top a nivell mundial, és un dels millors davanters del món, si no el millor, i és una garantia d'èxit, de gol. Avui ha tornat a marcar diferències i estic molt content, però a part d'això, com treballa per l'equip, com pressiona, com ordena, com parla amb els companys, és un... la veritat que és una garantia tenir-lo a l'equip, sí.
Farem les dues últimes preguntes.
Hola, Xavi, bona nit.
Bona nit.
Víctor Malo, de Culemanía. Ansu Fati ha vuelto hoy a la titularidad. Me gustaría saber cómo ha visto su partido y cómo lo ve físicamente. Muchas
bien,
gracias.
Ha estado muy bien, Ansu. Lo he visto al 100% ya. Estas dos semanas le han ido muy bien, muy bien. Especialmente lo he visto a un nivel extraordinario en entrenamiento y hoy también en el partido. Muy bien, driblando, atreviéndose, encarando, yendo al espacio, ha hecho la jugada de asistencia a Robert. Muy bien, la verdad que se ha propuesto el ser importante y lo va a ser, no tengo ninguna duda.
Bon vespre, Xavi. José Perelló, en directe per TV3 Ràdio. Volia demanar què ha passat exactament la primera part de la jugada de la targeta, crec que ha estat en Gerard Piqué. Aquesta discussió entre banquetes, també damunt la gespa, que ha acabat en l'expulsió a la vostra banqueta. No sé què ha passat exactament i també sabre què opina del Reial Mallorca, d'aquest partit que ha realitzat.
No, nosaltres crec que és una falta que hem protestat de Gavi, no? Que no han pitat i després doncs hem anat... ha pitat falta allà i bueno, ens hem protestat, hem queixat perquè creiem que era una falta clara i bueno, res més que l'atenció del partit. I el Mallorca l'he vist molt bé, ja l'hem analitzat molt i sabíem que defensa molt bé, que està molt ben ordenat a Meguirre, que amb aquests tres centrals més carrils aprofiten molt bé l'atac, la pilota aturada. Amb Muriqi tenen una referència importantíssima, tenen talent amb el Kang Inglí. Bé, jo crec que és un equip a tenir en compte. Jo crec que no patirà el Mallorca aquest any.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Bona nit.
Doncs hem sentit Xavi, que amb coses interessants, ara en parlarem. Per exemple, la valoració d'Ansu, l'autocrítica sobre el partit, sobretot sobre la segona part, que jo comparteixo, que l'equip ha jugat amb foc i no ha anat a buscar el segon gol. Com l'heu vist?
Bé, sí, la veritat és que no ha estat menys benevolent amb el judici del partit que altres dies, quan s'ha guanyat i les coses no s'han fet del tot bé, on ha sortit un partit rodó.
Té una bona visió sempre del partit, eh? Vull dir, quan l'explica et dona la impressió,
sí,
que és allò que més...
Que l'ha entès, no?
Sí, i després és capaç d'explicar-nos-els a nosaltres i que nosaltres, diguem, en molts casos coincideixi amb la lectura que heu estat fent vosaltres durant el partit. Per tant, més enllà del que he dit, és el que hem dit durant el partit nosaltres, diria que té clar tant les mancances com les virtuts que ha tingut el partit avui.
Jo tinc la sensació que la roda de premsa ha estat en la línia de tot el que era el partit, que era un partit que gairebé diria que feia nosa, perquè venia després d'aquesta aturada de seleccions perjudicial per al Barça amb el tema dels lesionats, amb totes les quinieles que fèiem sobre qui formaria la lesió, i sobretot tenint al cap el tema del partit de Milà de dimarts. Es guanya, sumen 3 punts, tothom és conscient que no s'ha jugat bé i s'oblida. Una mena de tràmit que s'havia de passar i que no té més història.
Abans d'entrar a passar a parlar a Milà, el Javi, ha arribat, Javi?
Sí, aquí estic, aquí estic.
Bona nit, Javi.
Bona nit.
Escolta, 3 punts cap a casa, eh?
Home, al final és el que tu dius, el més positiu al marcador. La resta, quasi millor oblidar-lo. Bueno, que tenim el gol de Lewandowski, que això encara el podem, encara amb els sí, clars, encara el podem retenir. I la resta, doncs, ha sigut un partit durillo.
Pràctic, de pragmatisme, de sumar 3 punts, de no deixar-te aquí...
Sí, però cap, pragmatisme patint. I pragmatisme patint no és pragmatisme.
Bé, que no ens ha agradat gaire, no? Però el que vull dir és que és un partit com molt específic, que no podem treure gaire conclusions, que està enquadrat en un context molt concret, tant pel que tens al davant com pel que tens al darrere, com pel que ha de venir, com... I que jo crec que, entenent, i que crec que coincidim, que ha estat el partit més fluix de la temporada, si esteu d'acord o no?
Sí, sense cap dubte.
Doncs,
el que passa que sí que serveix per agafar la matrícula a algú, eh?
Aquí. Com, per exemple?
Jo crec que dels fitxatges hi ha un que ja comença a estar assenyalat.
Comença a passar?
Sí. Sí.
Un centrecampista del Milan.
És un centrecampista exacte que va venir amb l'argument que em semblava molt vàlid, que necessitàvem un centrecampista de perfil diferent.
Sí.
Però jo encara no he trobat on és aquest perfil diferent.
Diferent.
Perquè si vol dir que és pitjor que els altres, doncs sí, ho comprenc. Però no, si és aquest el raonament, no acabo d'agafar-li el fil.
Mira, Javi, m'agrada que obris aquest meló perquè ho hem comentat i el context en què ha fet servir Xavi Kessié de titular ha estat similar. Victoria Pilsen, Elx i Mallorca, equips de bloc baix on Kessié no s'ha de preocupar de ser migcampista, gairebé es vesteix de davanter per arribar a zones de rematada, però jo hi coincideixo. La sensació és que, ho ha dit també el Bernat a la transmissió, i no sé si hi ha algú que discrepi, que... passa desapercebut, que ja entenc que ell ja no vol participar gaire en el procés, però tampoc no té opcions de gol, tampoc no troba pilotes de l'àrea.
Ha tingut un xut des de fora de l'àrea, poc abans
sí,
que canviessin.
Sí, és
però, aviam, el que li demanen segurament és que ocupi l'àrea i que distregui els tres centrals, que et posa el rival de torn allà i ajudis una mica Lewandowski, que no estigui tan observat Lewandowski, tingui tots els centrals a prop seu, no? Donar feina als centrals rivals.
I tu creus que dona molta feina?
Bé, home, sí que arriba.
Sí?
Jo crec que, o sigui, mira, al final de la temporada és possible que Kessié no acabi com el migcampista amb més gols del Barça.
Però que no hagi fet uns quants.
Però per percentatge de minuts jugats, potser sí.
El que passa és que jo aquests partits de bloc baix del rival... no sé si són els més adequats per ell, perquè el que fas és restar espais a Lewandowski, els extrems no poden anar per dintre perquè ja tens un altre davanter, arrossegues una marca més... És a dir, estàs fent un tap. Una cosa és que algú arribi per sorpreses a la segona línia i una altra cosa que algú s'instal·li allà a conviure amb els davanters. A mi no m'ha acabat de fer el pes aquesta introducció de Kessié en aquesta mena de partits, en aquesta posició. Però vaja, veurem si evoluciona també el seu rol.
I deu haver-hi tesi del cos tècnic i de Xavi al darrere d'aquesta decisió.
Sí, em sembla que ho ha dit.
Home, ara mateix, la primera tesi, que jo no t'estic dient el que diu el cos tècnic, sinó que des de fora la primera tesi és que Kessié pels partits importants no compta.
No,
això és la primera tesi, veient el que ha jugat i com ha jugat. Els partits importants, no. Els partits de perfil baix, bueno.
i que és l'últim migcampista. També jo crec que és una tesi que podem assumir, diríem que de manera indiscutible.
Té part davant Busquets, Pedri, Gavi, De Jong. No?
I el Barça per què fitxa un jugador de fora? Quan dic de fora no em refereixo que sigui estranger, o, sinó fa un fitxatge d'algú que no és de la casa per ser el cinquè migcampista.
Perquè tenia aquest perfil diferent, no?
Keita, per què el van fitxar?
Perquè tenia aquest perfil diferent.
Bueno, hi havia l'argument que venia gratis.
Exacte.
Que això també, vulguis o no, dintre de l'almarc...
Era una oportunitat, però futbolísticament hi havia aquest punt de perfil que no era un jugador posicional, que era un jugador que podia ocupar l'àrea, que podia aparèixer de segona línia...
Jo crec que hi ha una sèrie de fitxatges que es van fer abans de l'activació de les palanques, que amb bona fe es va pensar, escolta, hem de reforçar l'equip, anem a veure quins jugadors queden lliures i si ens poden encaixar, i es van fitxar. I un podria ser Christensen, que està donant bon resultat, un altre és Kessié, s'estava esperant que aquest sigui un jugador volgut la decisió amb Azpilicueta, no sé si ara se me n'escapa algun altre. I van haver les activacions de les palanques, es fitxen els bons, els que interessen de veritat, i aleshores aquests fitxatges d'una etapa, diríem, anterior, queden en un punt de dir, bé, perquè el tinc. I jo crec que bona part del que veiem que sí és que hi ha una falta d'explicació, de relat de per què se'l va fitxar. Jo no crec que hi hagi una idea de anem a buscar un nou Keita, perquè Keita se'l va utilitzar bastant, i que sí...
Però un perfil, vull dir, un perfil de jugador que el migcampista del Barça... Mira, Gavi sí que a vegades és més ambiciós i arriba més a zones pròximes a l'àrea, o fins i tot llença desmarcades cap a la línia de fons... Però un jugador amb arribà que jugui de cara amb bon colpeig, no el tenies.
Però tu creus que si...
Però no juga de cara, si no, que sí.
Tu creus que si no hagués estat gratis l'haurien anat a fitxar?
És possible que no.
No, segur
per
que no.
Per això, és a dir, quan sí, els fitxatges venen per la qüestió econòmica, bé, doncs passa el que passa, que després...
Sí, però també et dic una altra cosa. Hi ha grans equips d'Europa que van fer un seguiment de que sí, com un jugador interessant, que després no hi van anar, però vull dir que... va estar a les agendes de grans equips europeus segurament per la idea d'aquesta peculiaritat en el seu perfil. Veurem amb el temps si dona un altre rendiment. El que hem vist fins ara és bastant decebedor. Deixeu-me passar de que sí, abans d'entrar al tema Milà, al tema Ansu, un momentet. Carles, tens dades d'Ansu avui.
41 intervencions, 5 pilotes recuperades, 4 pilotes perdudes, un fora de joc. És l'únic davanter titular que no ha rematat a porteria.
Està parlant a Barça TV ara mateix.
Ah, doncs endavant, sí.
El míster, tots els personals que intenten ajudar-me per estar el millor possible en el camp i jo vull fer tot el que està en les meves mans per estar disponible i ajudar tant el meu equip com a la selecció quan en toqui.
Molt bé, Ansu, moltes gràcies, i molt bé aquest català, i així m'agrada que et vagis llançant a fer les entrevistes en català.
Sí, senyor, comparteixo la felicitació per aquesta via d'expressió d'Ansu. Xavi ha tornat a insistir en elogis, per mi, desmesurats, que clarament apunten a que Xavi vol que Ansu sàpiga que té el suport de l'entrenador. Però el partit d'Ansu... està en la línia del que hem vist fins ara. Diríem que no ens ha canviat la cara.
No. Que li costa molt. Li està costant molt.
Sí, eh?
Sí, li està costant molt tornar a ser
l'Ansu. Estem d'acord.
Engega la jugada del gol. O sigui, sí. Després, clar, el gol és de Lewandowski, sí. Evidentment.
Sí.
Però vaja, ell engega la jugada.
Sí, el que passa que Xavi ha dit ha driblat, ha encarat ha encarat, però és que encara no té aquell canvi de ritme, no ha rematat a porteria, no era fàcil també, és veritat, rematar a porteria avui, però clar, que sigui l'únic davanter que no hagi rematat, vols dir que els davanters dels titulars, no?
Sí, dels titulars.
Perquè Rafinha i Ferran tampoc no han rematat.
Dembélé ha rematat?
Dembélé ha rematat.
Sí, Dembélé ha fet aquell xut fora a la primera part, amb la dreta.
Home, el que està clar és que Ansu Fati segueix amb la tècnica i la qualitat que té, però sí que se'l veu molt més lent, amb els canvis de ritme, amb la força, i crec que Xavi està allà animant-lo, però que ell mateix li costa creure's les seves paraules, perquè estem veient una mica Ansu en els últims partits una mica fluix.
Mira, i quan ha sortit del camp... ja ho hem comentat en directe, se'l veia disgustat,
desanimat,
amb el partit,
no? Sí.
Bueno, però jo crec que Xavi està en el seu paper, no? Encara li falta, té que millorar,
no.
El que té que fer és donar-li una empenta, i si té que fer dues empentes i tres empentes, perquè el talent el té.
Clar.
Ara falta veure,
falta arribar a on va ser-hi. però com falta arribarà, Xavi, ja veurem.
Si les paraules de Xavi després es converteixen en fets pròximament, perquè ara arriba aquest moment de temporada tan dur i el quart davanter diríem que és Ferran, no?
A veure.
Estem d'acord o no?
Jo no tinc tan clar.
Però me... No, eh? Entre Ferran i Ansu, eh?
Jo crec que Ansu té un punt per davant, però és la sensació que tinc. No sé si numèricament és...
Bé, però com a mínim que ho veus dividit, eh?
Sí, 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 sí.
Que podria entrar qualsevol dels dos, eh?
Per mi sí.
És que jo crec que el Ferran aquesta temporada tampoc ha començat prou bé.
No, no,
no està donant... No sé què li passa, perquè jo no dic...
Ni va acabar bé la temporada anterior.
No, però el que sí que és cert és que a vegades a un davanter se li... el medeixes per si fa gols o no fa gols. I en el cas de Ferran Torres fa moltes coses bé. En el tema del gol, doncs, és veritat que sempre és un dèficit. I la temporada passada va ser important per l'equip. Va ser molt important, sí. Encara que
tant,
no tenia aquest gol,
arribada,
però sí. Va ser molt important, va generar molts espais, va
el
generar
passa,
jugades...
El que passa, Javi, és que la situació és que es va bloquejar i no ha sortit el bloqueig mental. Però mira, ara que parlem del Ferran, el Bernat Coll t'ha preparat un veritat o mentida.
Vinga, va.
Veritat o mentida? Veritat o mentida?
Va, Xavi Miguel, comences tu, prepara't. A Ferran Torres se li està posant cara de Coutinho. Veritat o mentida?
Mentida.
Maria Garrido. Veritat o mentida?
Mentida.
Marc Domènech.
Veritat.
Xavi Campos.
Veritat.
Mireia Ruiz.
Veritat.
Bernat Soler.
Veritat.
Carles Domènech.
Veritat.
Albert Mora.
Mentida.
I Ricard Torquemada.
Mentida, però...
Podrida, gros. Podrida.
Podrida.
Cara, hem dit cara, eh?
Sí,
hem dit
però
cara de Coutinho, jo d'estar trist i...
Cadascú interpreta el que vol.
Cada cop que sortia al camp era un ànim en pena i Ferran Torres no ho veus. Ferran Torres té una voluntat...
És alegria.
Una cosa és que estigui frustrat amb el joc, però ell, l'actitud que té és d'intervenir, de participar, d'ajudar, de fer coses. Una altra cosa és que tingui més encert o menys. Però Coutinho
Jo a Ferran el veig bloquejat, Coutinho. Jo el veia perdut. O sigui, no, que no hi havia opció
de
bloquejar res.
Que no entenia res i que no volia entendre. Que estava en una altra dimensió.
Que no formava part del que necessitava el Barça. Jo a Ferran el que el veig és bloquejat, sí, absolutament. I cada dia que passi no es desbloqueja és més preocupant. Però a mi em sembla que Coutinho és una altra lliga, eh?
I té 21 anys, eh? Coutinho, quan va venir aquí al Barça, ja estava doncs, format i curtidet i va donar el que va donar. I aquest xavalet té 21 anys i estem demanant a vegades massa coses a jugadors que estan encara... que tenen que donar encara un pas endavant amb la seva carrera. I tenen que ser encara prou madurs per acceptar moltes situacions que encara tenen que afrontar. I a vegades jo crec que apretem massa a alguns jugadors.
És que aquest durant temps pagarà el peatge dels 55 milions. Vull dir, això
és una mè,
però certament vens a solucionar un tio que no ha de solucionar, sinó que ha de sumar, que ha de, com dius tu, Javier, ha de sumar els 21 anys, doncs n'ha de sumar uns quants més a Can Barça per ser decisiu, i tot això és molt complicat, perquè amb 55 milions vens a solucionar-ho tot.
El nivell de Ferran Torres ha de ser més alt, és que segur,
evidentment,
que no és que pugui ser-ho, és que ha de ser, és una obligació que augmenti el nivell i la influència en el joc i el que incideix a nivell ja no només golejador, sinó de desequilibri, que pràcticament ens hem oblidat que desequilibra. I, vaja, els partits de Barça són fluixos. El partit de l'altre dia amb la selecció espanyola contra Portugal va ser...
Desesperant.
Desesperant.
És que, absolutament, a Manso sabem el que ens ha donat i el que ens pot donar. En canvi, encara no hem vist el Ferran. Què ens pot donar per ser titular al Barça? Ni aquí, ni a la selecció, ni al City.
Hi ha moltes temptacions de dimitir, eh? He sentit molts veritats així, una mica com...
Arrossegats.
Sí, com... Que
no, se'l veu capficat, no? La cara. És que ha preguntat per la cara, eh?
Sí, es pot interpretar el que vol amb la cara.
La cara que fa és d'estar passant-ho malament.
Bueno, no, si fas ell també per un xaval de 22 anys.
Esportivament.
Sí.
Hi ha temptacions de dimitir, però Bernat, tu ja has dimitit.
Sí, no, jo l'altre dia vaig sentir una cosa molt interessant, que és la més assenyada que he sentit els últims mesos sobre Ferran Torres, que és la que va dir Luis Enrique en una roda de premsa prèvia d'un d'aquests dos partits.
Què va dir?
Va dir, es que creo que a Ferran lo estáis cambiando, diu, porque no es un... A veure com ho va dir, eh? Él es un hombre de banda con gol. No es un goleador que puede jugar en la banda.
Sí, sí.
És un hombre de banda con gol, no un goleador que puede jugar en la banda.
Ningú espera que faci 35 gols, no? Tampoc.
Però el Barça n'esperava 15, eh?
Potser 35 no, però se n'espera... És a dir, se l'està jutjant molt pels gols, que falla. I
si
potser...
fes més coses al camp...
Però des del primer dia, eh?
I s'està jutjant ell mateix, ja ell mateix, pels
gols. I ell mateix, sí, però perquè tothom li ha posat aquesta pressió.
I mira, pel desequilibri, simplement una dada, és el davanter blaugrana que menys regats completa per partit.
És que desequilibri no té.
N'havia tingut, eh, Javi?
Què vol dir que menys completa?
Regats completats.
Dels que intenta, no?
Sí. No, és a dir, completats totals. No tinc la dada dels que intenta, sinó els completats.
A mi l'únic que em fa... No és Dembélé o Rafinha, però és un jugador que al València, quan va aparèixer, des de la dreta, sí que tenia desequilibri, anant cap a fora, anant cap a dins, i era un jugador que completava driblings. Però és que l'any passat, Bernat, ens posaven les mans al cap per alguns gols que fallava. Aquest any és que pràcticament no genera oportunitats. No.
També està jugant molt menys, eh?
Quan va arribar...
Molt menys, clar. I és difícil jutjar... Si tens que mirar el que fa l'any passat, que va jugar molt... El que està jugant ara és difícil...
Un de cada 3 minuts juga.
Imagina't.
Jo crec que és un tema de bloqueig i falta veure si es desbloquejarà. Però vull dir, l'arribada de l'any passat a Ferran a Can Barça va ser molt diferent del final de temporada i, evidentment, de la continuació d'aquesta temporada.
7 gols en total.
A mi em fa por...
Digues.
No, volia acabar amb una cosa amb Ferran, de Ferran Torres. Que a mi em fa por que no li passi com a tota una sèrie de jugadors que el València destacaven molt.
La teva tesi valencianista.
Sí, però la tesi només la coneixeu en privat.
No l'has fet a pública? Doncs va, endavant.
No, si us hi fixeu al llarg de la història recent, hi ha tota una sèrie de jugadors que el València tenen un rendiment allà alt, que fins i tot en aquell context d'equip estrany on es pensen que són els campions de tot, doncs els encumbren d'una manera que jo crec que a vegades és exagerada, i que quan van equips de més pressió i de més exigència, doncs no donen...
El Barça, bàsicament.
El Barça, per exemple. Sí, no, però vaja, Farinós era un migcampista que el València va destacar, va anar a l'Inter i no va fer res.
Mendieta, Gerard López.
Va anar a la Lazio. El Gerard, el que passa que el Gerard també li va passar, tot i que ell no venia precisament... No. El València va estar un parell d'anys, em sembla, o
però
tres.
Va explotar.
Sí, va ser un va explotar.
Ja no va tornar
Paco,
a jugar.
Paco Alcácer.
André Gómez.
Mira, l'altre dia un em deia, David Villa no. I dic, és veritat, David Villa segurament trenca una mica aquesta dinàmica, tot i que David
Silva
Villa...
també ho trenca.
David Villa va fer un any bo al Barça, eh? Tampoc no
sé. Sí, la millor versió,
tot i que David Villa no és un esclat que dius, és que va ser un supercrac. Aleshores, jo crec que aquests jugadors, a vegades, no sé si és un problema de mentalitat o què passa, que quan surten d'aquell hàbitat, sí, però no.
Pues el Cruyffoli a 3 del València de cop,
ja, doncs no em va.
Sí, imagina't. Era Aymar, Ayala
i el Belda.
A triple A.
Imagina't.
Un A que funcionés de la de Jordi Alba, que també ha vingut al València. I...
És veritat.
Sí, Jordi Alba ha funcionat, sí.
Bé, doncs, feta la tesi valencianista del Bernat, que vol dir que no aniria a fitxar jugadors del València, ni Carlos Soler ni Gallà, eh? Vull dir que
bé,
ja...
que Carlos Soler vull veure què fa el PSG, però ja us ho dic, eh?
I Gallà tampoc t'hi esforçaria
gaire. Gallà és llest i es queda al València, perquè allà sí que triomfarà.
Bé, Jordi Alba ho va fer bé al València i ho ha fet bé després,
sí,
al Barça.
Sí, Jordi Alba també venia del Barça, es va fer el Nàstic... Bé,
Soler avui 0 minuts amb el PSG.
Molt bé, escolta'm, aprofito per parlar dels davanters, ja que parlem, no tenim cap dubte que a Milà juguen els tres avions.
No tinguis cap dubte.
Molt bé, Javi, i els altres tampoc, no?
No.
No, estaria bé que parléssiu primer els altres, perquè si no, quan parlo el Javi, els altres ja no... Ja
és que ja no queda res per fer, no? Ja ha passat la segadora i ja s'ha dubtat tot.
Home, no ha deixat jo que... Dubtes.
Carles, et sembla bé que ho fem així, no?
Home.
Primer opineu i que després el Javi dicti sentència, eh?
Home, però està clar, no? Després del partit d'en Sobuy, qui serà...
El tema dels davanters està clar.
L'únic problema d'això és que possiblement quedem amb evidència.
No, perquè hi haurà molta gent que se sentirà representada en l'opinió. En els migcampistes tampoc hi ha cap dubte.
Tampoc.
Veus, jo us he dit que us feia l'11.
Javi, tampoc hem d'esperar cap sorpresa al migcamp.
L'únic és, a lo millor, que hi hagi un quart centrocampista.
Un quart migcampista, compte.
Ah, llavors els tres de dalt no els contenten segurs.
Bé, és que potser jugues amb tres al darrere, no?
Clar.
A veure, camp de l'Inter, tres al darrere.
Jo no ho sé, i jo dic ara, jo estic convençut que el Barça juga amb 3 al darrere al camp de l'Inter, segur. Perquè si Xavi ha fet una cosa aquest any, i des que va arribar, és que ell, contra equips de 2 davanters, 3 del darrere, ho va fer a Noeta. Correcte. És veritat que l'Inter no juga amb 4 migcampistes, però l'Inter és d'aquests equips d'Europa que juga amb 2 davanters clàssics, siguin Lautaro Lukaku, Lautaro Zeko, Lautaro Correa... Per... Digues?
Avui aquests dos, Lautaro Zeko.
Lukaku no ha estat
a la banqueta avui.
Aquest 3 contra 2 jo el veig bastant clar. Una altra cosa és com organitzi la resta de l'equip, i perquè si l'Inter no juga amb 4 migcampistes, juga amb 2 carrils llargs, això no ho tinc clar. Però que jo crec que jugarà amb 3 centrals. Tu també ho creus, Javi?
Sí, sí. A més, ara mateix, mira, us donaré una notícia.
Doncs la rebrem agraïts.
Bueno, es pot dir l'hora, perquè no, com a vegades no es pot dir l'hora, perquè si no hi ha aficionats que venen i tot això i no
sí,
volen
que...
Sí que es pot dir l'hora. I agafen rellotges i tot això.
I van igual, I van igual.
Vale, sí,
però,
no, a les 2...
Qui diu que no es pot dir l'hora?
No, perquè el club, des de fa ja un temps, ja no dona la informació als mitjans de comunicació de l'hora de l'entrenament.
Bé, doncs és igual.
Perquè no,
no cal que diguis l'hora.
Per això. Bueno, doncs demà hi ha entrenament, això sí.
Sí.
I demà es provarà el Frenkie de Jong.
Demà es provarà l'estat físic de...
Per jugar.
Deien que hi arribava, no?
Per això, però es té que provar.
Depèn... I tu veus opcions que de Jong sigui titular.
Correcte. Sí, de Jong passa la prova, perquè és una elongació als isquios, i sempre als isquios hi ha que estar una mica...
Risc.
Clar. Ja que tenen una mica de mesura i mirar a veure fins a on podem arribar, si la prova la passa, les sensacions són bones i viatja i és titular, llavors la escenificació al mig camp ja canvia a que ell no pugui al final arribar, i aleshores sí que tindrien que fer un nou plantejament. O sigui, ara mateix estan pendents de Frenkie de Jong, si pot ja o no pot arribar.
El que estàs dient és que si De Jong entra, l'opció del quart migcampista creix, però si De Jong no pot jugar, que si no serà el quart migcampista.
Correcte.
Ja ho tradueixo jo. Val. Per tant, compta amb l'entrada, possible entrada de De Jong. Jo no sé si a partir dels 3 centrals com organitzarà la resta de l'equip Xavi, una mica en la línia del que diu el Javi, si introdueix un quart migcampista i tenir superioritat numèrica al mig, si 2 jugadors més davant d'una miqueta més llargs, perquè l'Inter jugarà també amb aquests 2 carrilers. Això ho veurem. Però d'entrada, els 3 centrals, més o menys, si coincidim, qui podria ser, Javi?
A veure, el que està clar, ja només veient l'alineació d'avui, tu ja saps un central que jugarà.
Eric.
És evident. Després, mirant quin ha jugat a les bandes i sabent que pot jugar de central també tens un altre nom, que és Marcos Alonso.
Val, el tema Marcos Alonso m'interessa perquè l'hem comentat a l'entrada. Javi, Marcos Alonso, des que ha arribat, ha jugat molt poc.
Sí, bueno, de fet ha jugat 2 partits. Ha jugat 2 partits.
Sí, però ni contra l'Elx ni contra el Mallorca, quan era un jugador que no tenia ritme de competició de pretemporada, perquè no havia fet una pretemporada completa amb el Chelsea.
Sí, el que passa que ha jugat, com tu dius, pocs partits, però ha jugat al partit.
El de Bayern.
Al partit, o sigui, el partit més exigent a dia d'avui de tota la temporada l'ha jugat, i el va jugar amb un bon nivell. Ja. Llavors, el Marcos Alonso ara mateix és el titularíssim.
O sigui, la confiança de Xavi en Marcos Alonso és incondicional i alta, eh?
Absoluta. De fet, aquesta renovació d'un any, ja et dic jo que tindrem sorpresa aviat.
Ah, sí?
Sí. No, no quedarà...
Ja no serà sorpresa?
No, això és veritat.
El contracte d'un any que té, vols dir?
El contracte d'un any que té...
Això és que el renova aviat.
Aviat hi haurà una sorpresa. Cosa que no passarà amb Bellerín.
Ja.
Bellerín, la sorpresa, no la
Bellerín tindrà. És una emergència que ve una temporada, i Marcos Alonso ve una temporada pel tema del límit salarial, però la idea és tenir-lo al Barça més anys. Exacte. Molt bé. Doncs Marcos Alonso i Eric, i aleshores el dubte serà si és Christensen o Piqué. Sempre que Marcos Alonso sigui un dels centrals, que també ho hem de veure.
Claro. Podria ser
un lateral.
Ara mateix sembla... No? Que Christensen està per davant de Piqué. No?
Home, ha fet molt bon partit avui, eh?
Jo també ho crec.
És que porta fent bons partits, o sigui, no se li pot tampoc retreure res. És veritat que avui Piqué, sobretot a les jugades d'estratègia, ha estat molt bé.
Sí.
Ha estat molt bé. Però bueno, li falta encara, no sé, jo quan he vist no és el Piqué, evidentment, d'altres temporades, però avui, a més, amb la pilota, jo l'he vist...
L'entot.
Sí. Sí. I això, a vegades... en un partit de molta exigència necessites més més velocitat, més ritme, més confiança, més físic, que potser un altre centrat ho pot aportar. Ah, bé, evidentment, Koundé i Araujo eren els homes perfectes, o sigui,
no,
això,
segur,
però,
segur.
Però si no tens ara mateix
el veieu tendre, Piqué, com diu el Javi de cara a Milà, o algú pensa que podria ser un dels escollits?
No el veig com l'opció més adequada, no per ell, sinó per sí, per ell també. Vull dir, que cap enrere, avui era un partit més o menys còmode, perquè aquí havia de defensar Piqué a Maurici, no?
Maurici, sí.
No té de referència sempre.
Ah, exacte. Ah, sí. És fort i li pot lluitar algun cos a cos. Esclar, t'enganxa l'Autaro és molt ràpid.
Molt, molt.
Correa és molt ràpid. Dzeko no és tan lent. I Piqué no és que sigui lent a camp obert, però és que té poc ritme de competició.
Bernat?
És arriscat. Jo crec que... És a dir, m'agradaria veure a Piqué en un gran escenari una vegada més... però entenc que algú pugui pensar que ja no està fet per això. A veure, ha sortit a les fotos de partits de trist record i potser ja ha passat aquesta època. Sí.
Escolta'm, i el nus del lateral dret, Javi, com pinta?
No serà fàcil, perquè... avui ja hem vist, no? fins i tot el recurs que ha fet ha sigut posar el pobre Valde, que ha fet el que ha pogut, perquè se li ha vist que patia, que no estava còmode, se li ha vist. I, clar, Sergi Roberto arriba com arriba. Ha jugat 20 minuts i no té tampoc un ritme de competició per
massa
pensar...
Massa justet, oi?
Sí, per això dic que és una situació que encara no la veig prou clara de com podrem solucionar. No només amb el partit de l'Inter, sinó en els pròxims partits. Mm-hmm. Perquè Sergi Roberto, ja, a més ja ho va dir el Xavi en una roda de premsa fa poc, crec que va ser aquesta última, que va dir que és migcampista.
Sí, el veu més clar, migcampista que de lateral.
És migcampista, clar, i aleshores tenim un problema.
El lateral no ha estat un cop Sergi Roberto titular.
No podem treure gaire conclusions del que hem vist avui Valde contra el Mallorca, però... Què us ha insinuat? Com heu ensumat aquests minuts de Valde? Una mica la línia del Bernabéu, que deia la possibilitat de la velocitat contra Vinícius, és a dir, us ha semblat molt fora de lloc?
No. Atlèticament, segurament dels defenses que et queden és el que més pot afrontar problemes com Vinícius o jugadors que obrin el camí siguin molt ràpids, o Neymar, el perfil Neymar. Uh-huh. Ara, és veritat que el que ara us ho ha comentat en la rematada Jaume Costa és que s'ha dormit.
Uh-huh. Si parlem del clàssic, potser tindrem també una sorpresa.
Amb Koundé, eh?
Sí. No descarteu Koundé pel clàssic.
Però Javi,
no
una cosa, d'acord, però una cosa que en aquesta línia els jugadors han d'anar molt en compte ara amb les lesions musculars, perquè una recaiguda et peles al Mundial, eh?
Per això...
Estem en un moment clau, en una situació inèdita.
No, però imagina't, t'estic dient el clàssic, perquè és que el Koundé vol jugar al partit de l'Inter. I li han dit que no. No, a la tornada, el de la tornada.
D'aquí 10 dies.
Però Koundé sap que ha de jugar al Mundial o no? Sí, però ho sap, que hi ha un Mundial.
Sí, clar, però també sap que és no vital, sinó és ara mateix el líder que tenim a la defensa i l'home més important per Xavi. És la persona, bueno, el jugador més important que tenim a la defensa per sobre d'Araujo és Koundé. Llavors, clar, el clàssic no el descarteu. Hi ha encara un procés que tenim encara 10-15 dies per davant.
I torno a Valde. Carles, deies que no t'ha semblat incòmode?
No excessivament. Semblant de la posició de lateral, que és una posició que té controlada, jo no l'he vist excessivament incòmode. Òbviament, agafar un perfil nou, i a més ell ha dit que és la primera vegada que juga de lateral dret. Per tant, òbviament, un pèl d'incomoditat l'ha trobat, però més enllà del que pugui fer més bé o més malament, no crec que sigui fora del normal.
Algú veu alguna altra opció així que pugui cotitzar? Javi, m'ha explicat també que aquesta setmana havien treballat també Eric...
Marcos Alonso.
Marcos Alonso.
També, sí.
En veieu algun altre?
Jo el que veig és que si tu tens clara aquesta teoria dels tres centrals, la importància del lateral dret també, l'aspecte defensiu rebaixa, amb la qual cosa podríem tenir un Sergi Roberto migcampista, sí, un Dembélé de recorregut,
Gavi, és a dir,
una forma diferent d'aquest dibuix, amb, sí, si tens els tres centrals.
Gavi, sí, l'any passat a Pamplona va fer de lateral frontissa, sí, a la, sí, banda esquerra.
Sí, ho recordo. Sí, sí,
però,
sí,
crec que Xavi aquesta idea aquest any de moment no.
Javi, la descartem, la de Gavi, o què?
Al 100% no descartis res.
No, eh?
No, no, jo no posaré la mà al foc amb cap opció. Jo, mira, tu ja tenim ja uns anys, tu vam veure a Leto jugant de lateral esquerra. No te'n recordes? Amb l'Inter?
Sí, al Camp Nou.
Poden passar tantes coses i hi ha la necessitat en un partit tan important que jo no descarto absolutament res. Ara, a la lògica em diu que hi ha uns altres recursos que tens a la mà que poden ser una mica més pràctics. Però jo, descartar Gavi a la dreta, un tio que és tan polivalent, que és tan intens, que és tan lluitador, jo no ho descarto. No ho descarto.
Doncs opcions obertes pel lateral.
El millor del partit el deixem per Lewandowski, no?
No,
bé. No.
Volta. Tira, tira'l. Tira'l. Tira'l.
El millor jugador del partit.
La Mireia ha saltat ràpid, va.
És el moment de saber qui ha estat el millor d'aquest Mallorca 0, Barça 1. Bernabéu ja ha votat el Lewandowski. Javi Miguel.
Doncs va, Ter Stegen.
Ara.
Bernat Coll.
També Ter Stegen.
Xavi Campos.
Lewandowski.
Albert Mora.
Ter Stegen.
En el laboratori, Marc i Carles.
El Xavi, Ter Stegen.
Mireia.
Ter Stegen, també.
Bernat Soler.
Lewandowski.
Ricard.
Ter Stegen.
I els oients també, Ter Stegen. Per tant, Ter Stegen guanya...
I la TDT va guanyar Ter Stegen, també?
Home, sí. Per golejada.
Sí,
sí.
Déu-n'hi-do. Li volia donar, sí, Lewandowski.
Sí, Lewandowski ja en té.
Perquè era el seu. Perquè era el seu, clar.
Ja en té. No, a mi m'ha semblat que ha estat el més determinant, però vaja, estic content.
Sí, sí, bé, és veritat. És el que ha fet el gol, ja ho deia el Bernabéu.
Un, però Ter Stegen n'ha salvat dos o tres, eh?
Bé, la qüestió és que tots dos han marcat diferències en aquest partit. El Barça ha guanyat a Mallorca 0-1, 3 punts més, i esperar a les Champions.
La TDT.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.